Bona tarda a tots. Un cop superats aquests problemes tècnics, benvinguts. És un goig per mi presentar aquesta conferència del doctor Ion Zimmer, que és professor d'estètica a la Universitat de Girona. Aquest acte també el fem en el marc d'aquests 20 anys de celebració de la Càtedra Ferrater Mora. Recordeu que la primera planta, és a dir, la planta de sota, hi ha l'exposició d'aquests 20 anys, que si us fa goig, doncs us hi podeu passejar, perquè em sembla que té el seu interès. I després aquí, a l'entrada i sortida, diguem allà, hi ha també catàlegs d'aquesta exposició, us en podeu portar gratuïtament. No? I si algú fins i tot en el llibre que hi ha d'honor, diríem, a l'exposició i vol posar alguna cosa, la gent està tan espantada, es veu que ningú no hi posa res. No es tracta que hi poseu, però sapigueu que el llibre serveix per posar alguna cosa, si un vol. Sobretot si és amable la cosa, si és més, menys amable, no cal que l'hi poseu. Bé, doncs aquesta és una intervenció que completa, però encara no acaba, un petit cicle que hem fet dedicat a educació. Fem cicles sobre moltes coses, oi? Us recomano, per exemple, si algú de vosaltres pot, demà i demà passat, fem un simposi sobre Joan Maragall, amb els millors coneixedors, n'estic segur, són els millors coneixedors de la seva obra, tot el dia, però hi podeu anar passant si us ve de gust. Dilluns vinent, Xavier Robert de Ventós ens parlarà de... contribueix al progrés la filosofia? I dimarts de la setmana vinent encara fem un debat sobre el futur, fem sobre el progrés, fem sobre el futur, oi? Perquè aquests 20 anys no ens han de fer mirant darrere, sinó fer mirant davant. El dimarts hi haurà un debat sobre el futur de les biblioteques tradicionals. Atès que Ferrater Mora ens va arreglar la seva biblioteca i la tenim ja incorporada, ens acaba d'arribar la de Pànica, doncs em sembla que també ens hem de plantejar que les biblioteques tradicionals segurament que canvien de manera de fer i d'actuar, i per tant serà molt interessant, vindran tres experts, molt experts en biblioteques a Catalunya, que ens en parlarà. Per tant, tot això és un paquet de coses. El tema d'educació el volíem tractar en tres apartats. Un va ser José Antonio Marina, que va ser en aquesta mateixa sala fa uns quants dies, i el dia 10, després d'aquesta setmana tan difícil que tenim de ponts i de coses, doncs el dia 10 hi haurà una jornada dedicada a estudiants de secundària. Sí? Que confiem que alguns hi puguin passar, tot i que és difícil la casa per poder-los acollir bé, oi? Però mirarem que hi puguin passar en grups per ensenyar-los això i per parlar-los una mica de per què serveix això de la filosofia. Però avui és el doctor Zimmer el que ens parlarà, lligant amb temes que hem fet altres anys, que l'últim temps hem pensat que des de la universitat havíem de mostrar la connexió que tenim amb secundària i no la separació, sinó la connexió. I vam fer, per exemple, una sessió fa un parell d'anys molt maca sobre com estaven les disputes d'ètica, la qüestió ètica avui dia. O sigui, no són destinades a aplicar directament, sinó a la formació i al goig dels professors, que també està bé que ho cultivem això, el goig. I en vam fer una altra sobre filosofia política, com estan els debats de filosofia política. Avui el doctor Zimmer ens parlarà de, a través d'aquest quadre, ens parlarà de com està això de l'estètica. Estic segur que serà un plaer, perquè ell és un gran especialista en estètica, no us llegeixo les coses que fa, publicacions a tot arreu, evidentment moltíssimes a Alemanya, però ell és membre del board, de la Junta, se'n diu allò, de la Societat Hegel, se'n diu Junta, no? Se'n diu, sí, Junta.
La Junta Directiva.
Junta Directiva de la Societat Hegel, ha estat fa poc a Buenos Aires, convidat per parlar de Walter Benjamin, és una persona reconeguda i boníssima, i ens ho passarem molt bé. A més, ell actualment és el cap del Departament de Filosofia, el Departament de Filosofia que s'ha creat nou per separació del Departament de Filologia, i amb ell tenim el primer cap de departament que ha contribuït, ha ajudat també econòmicament a suportar, oi, les despeses de tot aquest gran festassa que fem a motiu dels 20 anys. T'agraeixo molt, moltíssim, la teva presència aquí avui. Segur que serà molt bonica, i després, quan acabem, podem obrir un torn de preguntes o de comentaris sobre el que ens expliqui. Moltíssimes gràcies a tots per mi.
Moltes gràcies per les amables paraules i moltes gràcies per poder ser aquí, perquè fa molts anys, o des de molts anys, que em sento vinculat amb la Càtedra Ferrater Mora. Recordo que vam organitzar junts un simposi Goethe fa molts anys, un simposi Hegel, altres activitats. La veritat és que és un gust per mi d'estar aquí. I, a veure, abans de començar, hauria de potser justificar una mica perquè es parla avui d'un quadre, és a dir, d'un tema que normalment tracten els historiadors de l'art, i quina pot ser, o quin pot ser el motiu perquè vulgui parlar d'això per parlar d'estètica. Precisament la idea de presentar aquest tema en el context que acabes d'explicar tu, Terry, és a dir, de l'educació, és que l'estètica filosòfica, és a dir, aquella disciplina de la filosofia que tracta temes com ara la bellesa, l'art i tot un seguit d'àmbits d'experiència estètica, sol o té la tendència de desvincular el seu discurs de les coses dels quals parlen, és a dir, en aquest cas, de l'art. I una de les coses que sempre intento d'indicar als meus estudiants a la assignatura d'estètica és que no podem entrar en un discurs filosòfic sobre l'art sense tenir en compte la realitat de l'art. La qual cosa vull dir que no ens hem de confondre avui. Jo no parlo aquí com un historiador de l'art. Hi ha mils de persones molt més experts en el tema de les menines o, que jo, sinó aprofito un quadre per entrar en una reflexió sobre quina és l'aportació i quina és la funció de l'estètica. Perquè la mateixa modèstia que la qual que crec que he de tenir davant dels coneixements dels historiadors de l'art, l'altra qüestió també és quina pot ser l'aportació específica d'un filòsof davant d'un quadre. És un altre discurs, és un altre tipus de preguntes que es plantegen que s'ha de distingir, però en tot cas sempre amb el contacte amb la realitat de l'art. Això és una mica la... Quan tu, Terry, me vas plantejar col·laborar-hi aquí, doncs era el motiu pel qual he fet, de fet, la base d'aquesta conferència és un article en una revista d'estètica a Alemanya que vaig fer una mica amb aquesta intenció de no fer estètica desvinculant-nos, no? Anant als núvols, com és habitual, no diria, però que en tot cas passa sovint, doncs, en l'estètica d'aquesta realitat. De manera que entraré en matèria amb aquest aclariment. Reconstruïm, intentarem de descriure aquest quadre i preguntarem, ens preguntarem, quina és un discurs, o quin és el discurs estètic, quina és la reflexió al voltant de la teoria de l'art amagat en aquest quadre. I per tant podem extreure des d'una perspectiva filosòfica. Primera cosa que farem doncs, és fer aquesta descripció i en un segon pas intentarem doncs, de treure les conseqüències o els plantejaments corresponents que tots són presents en aquest quadre doncs, en la teoria estètica. D'entrada, si mirem aquest quadre, sembla que es obri per davant en el primer pla, si mireu el quadre, que es obri cap a nosaltres. L'estructura és com triangular, que es obre, és com si ens convidés a entrar, cosa que de fet literalment és possible, però aquest quadre obre el seu primer pla vers nosaltres. Una qüestió que planteja, evidentment, una de les qüestions que planteja la teoria estètica és sempre la qüestió per la recepció, per les condicions de la recepció, de la relació entre obra i, en aquest cas, espectador. No? Però És a dir, és obra vers nosaltres. Després hem d'aclarir què significa això. Si mirem el quadre més endavant en aquest quadre, és el que sembla ser el centre d'aquest quadre és l'infanta. Però si ens fixem bé en com està composat aquest quadre, hi ha un altre punt de fuga en el segon pla enrere, que és aquest home en la porta, el nieto, com es diu, que és el guardià dels reis, que precisament sembla ser que faci una cosa molt semblant a la que ens insinua el quadre que fem nosaltres. Nosaltres, com si poguéssim entrar, en tot cas, podem mirar el quadre des de fora, ell també és com si mirés des de fora del propi espai del quadre a dins. Està allà en el rerefons, ja veurem què significarà això. Al costat de la porta on està situat el nieto, es veu un mirall. Un mirall que està en un gran consens, doncs, no? en la recerca sobre les menines, apareixen els reis, que no es veuen en el quadre, que estan pressuposadament en el lloc on fins ara creiem amb la obertura del primer pla, que al lloc nostre, allà podrien estar els reis, podríem pressuposar que el que pinta el pintor Velázquez mateix, doncs aquest els reis, que no, nosaltres no veiem, però a tots els visibles, persones visibles presents en el quadre, podrien mirar. Si hi ha el dubte, si sembla que ens miren a nosaltres, podria ser que, de fet, el mirall ens indica la presència dels reis i, per tant, podria ser que miren els reis que no es veuen en el quadre. Si fos així, no dic que hem de seguir, no?, una mica en la descripció del quadre, voldria dir que això ens treu del, no?, de la composició. Perquè si els reis ocupen el lloc on estaríem en teoria estar nosaltres, no?, sembla, no?, que això ens deixa fora de tot això. Però veurem si realment és així. Un altre element del quadre, evidentment, és el mateix pintor. El Velázquez es pinta pintant, una cosa la qual també ens hem d'explicar a poc en la descripció i interpretació del quadre. Potser, si des de la primera pressuposició podríem dir, si és així que ha degut a l'obertura del primer pla ens mirés a nosaltres, que no està gens clar, però podria ser que està mirant el que està pintant, és a dir, els reis. Una cosa està clar, i això sembla no poc important per una interpretació estètica d'aquest quadre, que Velázquez es representa a si mateix en el quadre pintant. És a dir, hi ha present la qüestió: què significa això, pintar? Què significa això, pintar? Hi ha evidentment, hi ha moltes referències en la literatura sobre les menines que ens indiquen que un dels temes, i precisament veurem ara seguint, que és molt polisèmic aquest quadre, es pot llegir de moltes perspectives i cap es deixa evidenciar del tot, i això precisament és la gràcia. No? Però una, evidentment, i sense cap mena de dubte, un element clau i un tema d'aquest quadre és el fet que el pintor es representa a si mateix pintant i, per tant, planteja la qüestió: què significa pintar, què és això, l'art. I es pinta, a més, cosa que també anirem aprofundint en l'acte d'aquesta explicació, explica, es pinta en un moment quan no pinta sinó es retira del seu fer. Una cosa que precisament ens indica que l'art significa no senzillament fer alguna cosa, sinó reflectir el que es fa. Veurem, estem en la descripció del que veiem, encara no en la interpretació del que pot significar. Però una qüestió és evident que planteja l'estat de la descripció és no podríem almenys fonamentar en el que veiem que aquest quadre, entre altres coses, planteja la qüestió què és això, l'art, que precisament és una de les principals principals preguntes de l'estètica, una de les grans preguntes de l'estètica. Dèiem que el mirall al rerefons ens indica la presència dels reis que no veiem. Si miraríem ben bé les proporcions, no, d'un emmirallament real, això és impossible. Perquè per emmirallar-se de la manera com surten els reis en aquest mirall, per això haurien d'estar molt més endavant. Però això no vol dir res. A veure, l'art no és la còpia, no? Però senzillament també ens pot indicar que aquest emmirallament és una representació simbòlica del emmirallament. Encara no podem determinar del tot, perquè una de les hipòtesis que sempre es defensa en la literatura sobre les menines és que no apareix en el mirall els reis reals, sinó els reis que en el fons, com que Velázquez els està pintant, apareix en el quadre que només veiem de darrere i per tant no sabem què representa. No? Tampoc per la situació és gaire realista, però és una de les possibilitats que es defensa. Bé, un altre element, i tots aquests punts en la descripció que estic dient ara els reprenem després en una interpretació estètica. No? Un element també important d'aquest quadre Les menines és que indica des de diverses perspectives, des de diversos punts, que l'obra d'art va més enllà dels seus propis límits. D'un cas hem parlat al principi, que és obra cap a nosaltres, no, al costat també la llum que entra de costat, no a oblidar el punt de fuga en la porta amb el nieto, és a dir, una qüestió que sempre hem de tenir estèticament també present és l'obra d'art va més enllà de si mateix. Després parlarem en termes de relació entre una realitat externa una realitat externa de l'obra representada en la immanència de l'obra, però tot això hi ha indicis aquí en el quadre que això que fa visible aquest fet. Una altra observació abans d'interpretar tots aquests elements que hem mencionat és el fet de que si prenem com a referència el quadre sencer, és a dir, les menines, llavors el centre d'aquest quadre és la infanta. I per tant, la perspectiva que dona això és representar tot el que significa la infanta amb, bueno, les possibilitats d'interpretació que jo aquí no vull seguir, però que es poden donar des d'aquí. Però s'ha observat en la literatura sobre les menines que si que l'obra, el quadre que entra a l'esquerra en el quadre, es pot veure com un canvi de perspectiva en el sentit que restringeix l'espai i, per tant, dona un altre punt de fuga, que és precisament en aquesta pressuposició la porta amb el nieto a la, en el rerefons. De manera sí, que podríem dir que les menines permeten perspectives diferents. És, com s'ha dit, és policèntric. I tot això en la construcció i composició racional d'un sol quadre. Es permet les dues perspectives. I una interpretació, diguem-ne, i insisteixo, i vull deixar de banda considerar la infanta com el centre del quadre, i me vull centrar pel que m'interessa, diguem-ne, és la interpretació d'aquest quadre com una mena d'estètica pintada, no? Doncs l'altra perspectiva, la perspectiva que es dona quan prenem com a espai l'espai restringit, limitat pel quadre en el quadre. Perquè llavors tindríem el nieto i el quadre, doncs, no? Signifiquen que tenen una relació un a l'altre. Pressuposant això, podríem interpretar precisament el nieto com aquesta indicació d'una realitat fora de la pròpia realitat de l'art. El gest del nieto és el gest de... hi ha una realitat fora d'aquí. Hi ha una realitat que només es dona dins del quadre, és a dir, dins de l'obra, però de fet hi ha una referència, com diguem en filosofia, a una realitat fora de la pròpia realitat de l'obra d'art. I en aquest sentit es podria interpretar el nieto com aquest que guarda el lindar, la frontera entre realitat i realitat representada en el mateix obra d'art. Bé, precisament és un filòsof, Searle, que en el seu article sobre els paradoxes de la representació pictòrica ha defensat la tesi que el que pinta Velázquez en aquest quadre és el que veiem, és a dir, ni els reis, ni que és una altra hipòtesi, no? que aquí el que es pinta és la infanta i els reis venen de visita, no? És una altra de les interpretacions, però Searle doncs considera i defensa que Velázquez pinta exactament el que veiem en el quadre. La qüestió llavors és, si és així, com és possible això? Com és possible això? Això només és possible, i aquí una mica ara es comença potser a aclarir una mica el títol de la meva conferència, que és ambigua, no? El mirall de les menines, podria fer referència al mirall que veiem en el quadre, però ara veurem que no és aquest, no és aquest sinó un altre. És a dir, una possible interpretació defensant la interpretació de Searle, és la pressuposició de que Velázquez ha treballat davant d'un mirall gran, que està aquí. Està pintant el que veiem, és a dir, el quadre, les menines, i pot fer-ho, perquè l'única manera, si s'integra en la seva pròpia composició, és que ho ha de veure de fora, és a dir, a través d'un mirall. Això és una tesi que ha defensat Asmussen, un historiador de l'art alemany, i ha pogut, diguem, comprovar-ho amb dos indicis, perquè hi ha un inventari del Palau de l'Alcázar de l'any 1686, en el qual surten un parell de miralls gigantosos, compostos de miralls petits. no sabem si Velázquez ha utilitzat aquests miralls, però hi són, de totes maneres. I ha trobat en la Biblioteca Vaticana un plànol del palau en el qual surt aquesta habitació d'aquesta escena, diguem-ne, i en el plànol l'espai és invertit, de manera que podríem dir que efectivament és un indici almenys, no una prova. Però aquí no es tracta de comprovar-ho, no? En sentit metafísic, diguem, de que és almenys possible que Velázquez hagi treballat davant d'un mirall gigantesc, gran. És a dir, seria l'única possibilitat en el qual, o una possibilitat plausible, en la qual Velázquez ha pogut pintar la totalitat de l'escena incorporant-se a si mateix. Una de les possibilitats, i ara això és, diguem-ne, a defensar o argumentar a favor aquesta possibilitat i reflexionar una mica sobre la pregunta què significa filosòficament el mirall, doncs possibilitat ja indicada abans del mirall present en el quadre és que és una possibilitat de fer visible els reis que de fet estan fora del propi espai del quadre. Però una altra possibilitat és que aquest mirall sigui un mirall pintat que simbolitza el fet o que indica el mirall i l'emmirallament en tant que simbòlicament com una estructura que hem d'aclarir ara a continuació. Bé. És a dir, si interpretem, no, el mirall que apareix en el quadre no com a representació d'un mirall real, sinó aleshores podríem interpretar-ho com a una metàfora, un símbol, una indicació del mirall i llavors, si considerem que està paral·lel amb la porta, que ens indicaria també la possibilitat que, que el mirall ens diu alguna cosa sobre l'estructura, sobre la funció de l'obra d'art. I és una de les coses que ara en la interpretació filosòfica, estètica, hem d'aclarir una mica. Però abans de fer això, m'agradaria fer una última vegada posar atenció a aquest efecte, evidentment, si és així, molt important, de que a través del mirall Velázquez és capaç d'integrar-se en la seva pròpia obra. Què significa això? Com es representa? Com dèiem abans, es representa pintant, però en un moment que no pinta, quan no pinta. És a dir, en una actitud de reflexió, de distanciament, de mirar. És a dir, es pinta en un moment quan interromp el seu fer, és a dir, el fet de pintar. I per tant, ens podria almenys fer plausible la possibilitat de que, subratlla aquesta part de la reflexió constitutiva per l'actitud artística. Hi ha una cosa que evidentment, i això surt també sovint en la literatura sobre les menines, un dels motius per què es posa Velázquez aquí tal com es posa, és a dir, amb tota la dignitat del pintor, del cort i de per subratllar la diferència entre la pintura i una mera artesania, que en aquella època encara no era clarament delimitada, per defensar la nobilitat i la distinció de la pintura. I és, sens dubte, un aspecte i una funció i una intenció que té Velázquez en, en aquella representació de si mateix en l'acte de pintar. Reclamar el reconeixement de la pintura com a art lliure. Com això. Però si és així, és evident també que això requereix una reflexió sobre què és el que distingeix l'art de l'artesania. I per això és un altre indici o una cosa que, sobretot quan ho tenim en compte aquesta actitud reflexiva que mostra, és que dona suport a aquesta interpretació. Entre altres coses, no únicament, però entre altres coses, el que fa Velázquez aquí és exercir una reflexió estètica en el sentit què és l'art, en el sentit què distingeix l'art de l'artesania. Bé, però una altra cosa per la integració i un aspecte, diguem-ne, estèticament rellevant, és que, evidentment, el que fa Velázquez aquí és exercir un plantejament, una qüestió, què és el pintar, però l'activitat específica de l'artista és únicament, o es manifesta únicament, en l'obra. Això planteja una cosa que en filosofia, en teoria de l'art, anomenem la diferència entre una estètica de producció, és a dir, la qüestió com ens expliquem l'activitat artística, i allò que és la qüestió per l'obra, què és l'obra en si, què és el seu estatut ontològic, què significa si obra l'obra. I el que ens indica aquest quadre, en el fet que la pròpia tematitzar la pròpia activitat artística integrant-la en l'obra, és que la resposta trobem en l'obra. És a dir, en tot cas, aquesta vinculació entre la qüestió per l'activitat artística i la qüestió vers la naturalesa mateixa de l'obra. I si això unim amb la qüestió de l'inici, que l'obertura al primer pla ens indica que hi ha una reflexió, una integració de la qüestió per la recepció, pràcticament tenim les tres grans preocupacions de l'estètica filosòfica. L'estètica filosòfica, en el sentit de ser teoria de l'art, vull dir, té tres preguntes fonamentals. La qüestió en què consisteix l'activitat artística, què és l'obra i com ens expliquem la recepció de l'obra. I una de les grans virtuts, diguem-ne, d'aquest quadre, Les Menines, és que tematitzi les tres qüestions de l'estètica en la mateixa obra. Que és precisament el que jo crec que, si us pot dir així molt telegràficament, diguem-ne, és el que convé en teoria estètica. És que avui en dia hi ha molta tendència d'enfocar molt el tema vers les condicions de la recepció. Jo crec que és un aspecte, tal com és un aspecte la qüestió per l'activitat artística, però totes les tres aspectes, preguntes, troben la seva resposta en la pròpia obra d'art. I és el que visualitza Velázquez d'alguna manera, exactament això. De manera que jo diria que, vist així, podríem dir que és, entre altres coses, insisteixo, estètica pintada o estètica a través d'una obra d'art, la realitat d'una obra, obra d'art. Bé, hi ha una, diguem, una associació, una intuïció que ha tingut l'escriptor holandès Kees Notenboom en la seva visita al Prado davant de les menines, que us pot semblar una mica, no, estrany, però de fet és molt indicatiu. I de fet és que ell mateix, ara us ho explico, però de fet ell mateix no l'aprofita gens. Té una associació, però no, bueno, és, sol passar, no? Que, llavors, no l'aprofita gens, la diu. Diu, davant de les menines de Velázquez he pensat en un viatge a Bangkok i un amic d'allà em diu que t'he d'ensenyar una cosa, t'he d'ensenyar una cosa. I li ensenya un prostíbul on les prostitutes estan en l'interior d'un espai i els clients miren les prostitutes a través d'una finestra i aquesta, no sé com és exactament la paraula en català, està cap endins, aquesta finestra no és finestra sinó és un mirall, de manera que els, des de fora els clients poden mirar a dintre, però les prostitutes sembla que miren els clients però miren a si mateix. I ara, a veure, que, per tant, us podeu estranyar, no? Que quina associació, no és meva, eh? L'associació és d'en Kees Notenboom, no? Però en quin sentit això es pot, diguem-ne, aprofitar estèticament? Ja dic, molt, molt es pot aprofitar. Molt es pot aprofitar. Perquè això significa, i si tornem ara al quadre, si, i seguim l'analogia, que, tot i que guardant les distàncies no som clients i no som, no? Som persones que ens agraden les experiències estètiques, que no és el mateix. Però mirem des de fora a l'interior de l'obra d'art. I sembla, i això és el que sempre, no? Que és la naturalesa enigmàtica de l'art, que a través de les persones que veiem, i tenim clar que no són prostitutes, no? Que, doncs ens miren amb mils d'ulls, tots ens miren a nosaltres. Però clar, davant de la, i seguint l'analogia, només sembla que ens mirin. Perquè de fet, si l'obra d'art és una cosa que té des de fora una finestra que es pot mirar cap endins, però cap endins és hermèticament tancat, que és realment el bonic de l'associació d'en Kees Notenboom, doncs vol dir que no ens miren. I vol dir tampoc que el pintor, és a dir, l'artista ens mira quan pinta o quan fa una obra d'art. Sembla que ens miri. Però de fet, i és molt curiós, de fet, veu el mateix que nosaltres. És a dir, ell sembla que ens miri a nosaltres, però ell es fixa en la realitat que vol representar i no a nosaltres. No? De manera que aquesta analogia ens indica molt bé la relació entre aquests tres aspectes principals de l'estètica. No? El pintor sembla que es dirigeix als receptors, a nosaltres, però no, es dirigeix a la realitat que vol representar. No? Nosaltres podem mirar a dins de l'obra d'art, però no és ni molt menys, com afirma Umberto Eco, una cosa oberta, sinó hermèticament tancada, que només sembla que sigui oberta, i és sempre, a veure, entenent-me bé, sabem què vol dir, no? Què vol dir Eco, i en moltes coses té raó, però no es pot dir que ontològicament parlant l'obra d'art està obert. No? No? Té una obertura que és la finestra, podem mirar, i per tant nosaltres pintem alguna cosa aquí, no? Però la realitat de l'obra d'art és tancada. I conté també en si mateix, en aquesta immanència tancada, la referència a la realitat externa, perquè, de fet, la realitat fora de l'obra d'art, que ens indica en el mateix quadre el nieto amb el gest cap a fora, es veu dins de l'obra i només dins de l'obra. És a dir, l'obra d'art representa una realitat però no es pot confondre, no?, amb la realitat o amb una reproducció de la realitat. Hem de mantenir la diferència. De manera, i veig que he d'acabar perquè que gairebé són les 7, de manera que, resumint, són aquestes les tres grans preguntes de l'estètica que he intentat ara d'indicar a través la descripció d'una obra d'art, no?, que conceptualment la filosofia, quan es dedica a l'estètica, doncs elabora conceptualment. I la gran, el miracle, diguem-ne, d'aquest quadre és que ho deixa veure en la mateixa realitat d'una obra. I deixeu-me dir al final, és que la pretensió no és que Velázquez només hagi volgut dir això. El caràcter, una de les coses que deixa veure molt i molt bé és la polisèmia de l'obra d'art i el seu caràcter enigmàtic. Una de les coses que podem omplir encara més biblioteques amb literatura sobre Velázquez, no descobrirem mai el que ha volgut dir definitivament. Jo m'atreviria que ha volgut dir moltes coses i sobretot ha volgut deixar-ho obert. Però el que sí, i això és l'única pretensió que he tingut en aquesta xerrada, és de manera, es poden trobar indicis, en una descripció formal i en una interpretació, diguem-ne, guiat i orientat en la mateixa obra aquesta, Les Menines, es poden reconstruir les problemes i qüestions fonamentals de l'estètica. I si finalment he de dir que necessitem, doncs, indicar la dimensió educativa d'això, és que, torno amb el que he dit al principi, si un discurs filosòfic i conceptual sobre l'art s'allunya de la realitat de l'art, anem malament. Hem d'orientar un discurs que evidentment és una altra cosa, és a dir, és un discurs conceptual, però ho hem de fer en contacte, orientació, en l'orientació i, en una paraula, en la realitat de l'art. I al final jo veig aquest quadre com a estètica pintada i és el que he volgut dir en aquesta descripció i interpretació del quadre. Us agraeixo molt la vostra atenció. Gràcies.
Fer alguna pregunta, podria tindríem uns minuts. Per si de cas, certament jo em voldria fer una, si em permets. Estava preparat això, eh? I és clar, has dit que l'obra d'art és tancada. Llavors la pregunta és, i com hi entrem nosaltres? O no hi entrem mai en una obra d'art?
A veure, entrem i no entrem. Entrem en el sentit, segueixo la imatge aquesta de Kees Notenboom, l'obra d'art significa alguna cosa i es dirigeix a nosaltres, no?, amb aquest significat. I per tant entrem en la interpretació de l'obra, evidentment. Descobrim, pressuposadament, amb una iteració de sentit inacabable, però accessible en tot cas, doncs entrem, però no entrem de veritat, perquè aquesta polisèmia, de la mateixa obra d'art s'aconsegueix en el tancament vers nosaltres. Acabaria molt més ràpidament si sortiria en Velázquez del quadre i diu tu, Terry, te volia dir això. No és això. Es tanca en el sentit no de no permetre accés, sinó es tanca en el sentit que no, en el fons no ens té en compte i no ens ha de tenir en compte, perquè aquesta comunicació funciona d'una altra manera, d'una manera indirecta. De manera que t'acontesto que tancat, evidentment, o el caràcter hermèticament tancat és en cert sentit metafòric, que no és tancat en el sentit absolut, sinó en el sentit que tot el que proporciona, o ens proporciona a partir de la immanència de ser obra, no? I per tant de forma indirecta. No.
Em sembla, jo és que m'havia apuntat ja la resposta que jo donava a la meva pregunta, però em sembla que lliga amb això que dius tu. Jo he pensat, potser no hi entrem justament perquè té moltes interpretacions possibles. En aquest sentit, no hi entrem, perquè si tingués una interpretació possible, entraries quan veiessis quina és la interpretació. És això, ja està. En canvi, si té moltes interpretacions possibles, no hi entres mai. Però llavors segurament que també hauríem de dir que té poc interès que Velázquez vingui i em digui Terry i jo volia dir això. Sí. La intenció de l'artista segurament que tampoc té cap interès.
Perdria la gràcia i absolutament, És que no. No.
I segurament que ell podria quedar parat davant de certes interpretacions de la seva obra.
I tant.
Com passa en general a l'obra, que algú diu, jo hi interesso, i l'artista diu, carai, a mi no se m'hi ha acudit.
Dono un altre exemple. Recentment he llegit una interpretació psicoanalítica del Faust de Goethe i, pobre home, espero molt que no es doni compte mai d'això.
Clar, pobre Goethe, amb la psicoanàlisi deu quedar. Ànims.
Fas extensibilisme, aquest caràcter tancat de l'obra, parles de l'obra, és una pregunta, és a dir, no sé si quan dius obra volies dir l'obra en general o l'obra de les Menines, perquè pensava, aquesta descripció magnífica que has fet precisament em sembla que fa veure el caràcter molt específic d'aquest quadre, que precisament és que trenca de manera molt brutal, diguéssim, amb la manera com habitualment concebem un quadre, qualsevol quadre, per definició, és de dues dimensions, i per tant allò que fa que nosaltres puguem d'alguna manera entrar-hi és una tercera dimensió que es fa sempre en base al nostre punt de vista, punts de fuga i una perspectiva, etc. I el problema que tenim aquí és que si, com ho hagués dit al principi, és un quadre que d'entrada sembla que se'ns obre, però en el moment, si entrem, vol dir no l'hem entès, perquè en el moment que no comences a mirar una mica en detall, veus que hi ha una sèrie de dificultats que fan que t'exploren. El mirall, si el rei m'està ocupant a mi, aleshores que no hi soc. Si el que hi ha és un mirall, és que jo no hi soc.
Sí.
La solució del mirall finestra és una solució genial, perquè precisament em permet ser sense haver de tocar res, diguéssim, però fins i tot així tampoc puc entrar, perquè continuo sent tancat. En aquest sentit diria, aquesta obra sí que planteja un tancament de l'obra, un entutsolament de l'obra, diguéssim, no? Però no sé si ho faries extensiu des del punt de vista de reflexió estètica més general a l'obra, a l'art pictòric en general.
No, en general, el que sí diria que amb aquest joc que fa Velázquez entre realitat i aparença constant, en cada canvi de perspectiva tot canvia, ens indica en la especificitat de la seva obra, és a dir, de les Menines, una característica que es pot fer extensible no a totes les obres empíriques, sinó al que és una obra d'art. Això sí, jo diria. L'obra d'art té aquesta, no? El concepte, diguem-ne. Si parlem en filosofia, no? De l'estatut ontològic de l'obra d'art en tant que aparició sensitiva, no? Aparença, que es tanca, però alhora comunica, però mai d'una forma òbvia, sinó sempre permet una altra perspectiva. És a dir, la diferència entre les obres d'art, no, o el concepte d'art I aquesta obra és que aquesta obra ho visualitza, i mentre altres potser no. Però jo diria que sí, que capta amb això Velázquez una propietat de l'obra d'art, de ser en si mateix no només polisèmic, sinó també que permet moltes lectures, permet, i al moment quan te fixes massa en una, te rebutja, perquè veus que no és així. La gràcia de Les Menines és que aconsegueix amb una construcció completament racional de la composició d'un quadre visualitzar tota aquesta estructura que és pròpia de l'obra d'art en general, no de la sèrie, de la suma de les obres, sinó és una característica ontològica de l'obra d'art.
Però que ell mateix no realitza cap altre quadre seu, que no? No s'acosta, això ho dic perquè pinta gent a cavall, pinta reis i gent nobles i tal, o gossos o no sé què, i llavors o sí, és que no sé, no ens provi de Velázquez, però
aquí.
No recordo cap altre quadre que s'acosti una mica, potser. Si algú de vosaltres pensa... Qui? L'Esquiladores.
Ah. L'Esquiladores, sí. Ah. Faria un discurs equivalent.
Ah, el de l'Esquiladores.
Jo sobre això que comenteu, m'agradaria només afegir des del punt de vista de la història de l'art, potser unes observacions que poden ajudar potser a complementar aquesta lectura que m'ha semblat tan brillant que ens acaba de proposar en Joan. La primera és una reflexió a propòsit del mètode constructiu del quadre. Sabem que és un quadre fet amb el mètode constructiu gairebé canònic de la perspectiva artificial. Això, a propòsit de la proposta d'aquesta discussió que hi ha a la mostra sobre l'obertura o l'hermetisme o el tancament del quadre, em sembla rellevant perquè l'utilització del mètode sempre pressuposa un espectador. És a dir, un punt de fuga pressuposa un espectador i un punt de fuga pressuposa una línia de l'horitzó. El quadre, per si amb aquesta dada no n'hi ha prou, el quadre té un format que és l'equivalent al tamany natural de la realitat. El quadre, evidentment, no és una fotografia de la realitat, no, això ja ho sabem des del segle XIX. Tanmateix, és una màquina artificiosa, il·lusòria, que jo crec, aquesta és la meva impressió després del meu acostament a la historiografia, que és una il·lusió que està pensada per vincular-se a un espectador. Jo crec que part de l'eficàcia d'aquest quadre, d'aquesta eficàcia, que això ho deia Michel Foucault, eternament repetida cada vegada que un espectador s'hi posa al davant en el Museu del Prado, ve d'aquesta relació. L'altra observació, que també m'ha semblat molt interessant del que deia i m'ha interessat molt en general l'enfocament, té a veure també amb aquesta qüestió de la polisèmia del quadre, indubtablement, i tots els grans quadres ho són, i tots els quadres, diguem, tenen sempre un bloc hermètic indesxifrable que els fa apassionats. Però això no vol dir que no haguem d'apreciar, de valorar i de considerar extraordinàriament satisfactori, també com a espectadors, que hi hagi elements d'aquest quadre que sí que sembla que ens hem acostat a desxifrar, com ara la relació entre aquest quadre i aquest quadre que només veuen els representats i no mai nosaltres, que pinta Velázquez, que contra el que fan els pintors fins a Velázquez representa ocult, també ho farà Rembrandt, això. Aquesta operació també la farà Rembrandt, però és una operació d'una gran ardidesa. En fer això, en fer aquesta operació que remarca la intel·lectualitat i el conceptualisme de pintar, i no, com tu molt bé has remarcat, Jorg, l'artesania i, per tant, la manufactura, està fent un discurs que, si el connectem amb tota la correspondència i el seu litigi perfectament documentat en aquell moment per aconseguir ser nomenat per primera vegada un artista cavaller de l'Orde de Santiago,
el que porta aquí,
jo crec que lluny de treure atractiu al quadre li garanteix una fascinació immensa, perquè es tracta d'una operació que en territori hispànic mai ningú no s'havia plantejat. Quan Rubens arriba aquí representant com a diplomàtic el rei d'Anglaterra, el pont de Duque de l'Ibar és el menysprea, és un diplomàtic, tu fas veure que ets un merdós pintor, perquè és algú que es taca les mans amb el pigment. I aquesta lluita de Velázquez, tan espectacular, en aquest quadre, sabem que ell, indubtablement, la va voler reflectir.
No, en el Curtius, en aquest estudi sobre literatura europea, té allà aquesta indicació que clar, el reconeixement de Velázquez com a artista, no com a artesà, tenia repercussions fiscals, diguem-ne. Fins i tot fins aquí arriba la...
Però, a veure... Velázquez, per aconseguir això, aquesta creu que li pintaran pòstumament, és també una,
la creu és la,
una
sí.
Cosa documentada, no? Sí. Ha de aconseguir que els seus amics, Forbaran, per exemple, el Don Soprano, menteixin per ell, dient que ell mai no ha cobrat per pintar un quadre. I aconsegueix que, tot i que el papa, que és el que ha de donar la dispensa perquè el puguin fer cavaller, sospiti que l'estan enganyant, gràcies a la pressió reial, signi finalment la dispensa. És a dir, hi ha una operació enormement atractiva de complicitat de la reialesa i del papat perquè finalment Velázquez rebi la creu de Santiago.
Sí, sí. És impressionant, no?, quantes aspectes poden haver al voltant d'una...
Sí. Pots callar una mica de res?
Sí, a veure, una qüestió que m'ha semblat magistral la teva exposició, perquè a banda d'explicar tota aquesta teoria d'art amb la seva obra, que em sembla que és la manera d'entendre l'estètica, també expliques una figura, s'ha explicat una figura de l'artista, del Velázquez, que era, realment era un artista una mica diferent. Era un artista molt culte, a diferència de l'artista artesà que hi havia en moment. És a dir, que ell, ja per llegat del seu sogre Pacheco, doncs coneixia filosofia, coneixia astrologia, que també es diu que aquesta obra es pot interpretar en base a les composicions estel·lars, i realment és una persona que vol, jo crec, fer arribar aquesta idea d'un artista, això que dius, que en la seva posició no és només un artesà fent obra, sinó que té una actitud contemplativa i que domina tota una sèrie de tecnologia, com també altres hipòtesis en aquest quadre, que hi havia més miralls i que arriba a haver-hi doncs, una quantitat de supòsits i de tesis sobre que els grans coneixements doncs, tècnics del Velázquez feien que això bueno, no arribi a decidir mai de quina manera va estar pintant. No? Per tant, això em sembla molt interessant. I l'altre aspecte és que bueno, vaig tenir una mica el privilegi de veure, després de la restauració de les Mirines, que durant poc temps va estar posat el quadre a terra en una habitació petita. Vull dir que era una teoria d'alguns conservadors que deien que realment la visió d'aquest quadre havia d'estar posat a terra. Va durar setmanes, jo crec. I era realment una cosa tan impressionant, perquè clar, era una direcció petita que posava molts problemes pels visitants, perquè dir, clar, no afavoria l'entrada de grups i llavors ho van treure per fer per les qüestions. Però penso que un tema molt important d'aquesta obra és l'atmosfera que arriba a crear tant la manera que pinta els terres com que pinta en el principi quan teniu problemes tècnics, s'ha vist un tronc al sostre i que jo ja hauria deixat una bona estona perquè de la manera que resol això, com amb alguns altres quadres que fa ell, que fa aquests espais darrere que normalment amb segons quin artista els fa, una persona qualsevol del taller, jo ja dic segur que no pot fer un qualsevol perquè crea una mostra que també ho pot fer un mestre com ell. Llavors, aquí, quan aquest quadre estava a terra, entraves en una sensació extraordinària. Llavors, aquest simple pintat o pintat-la està resolt d'una manera realment magistral. I penso que és molt important valorar l'obra de Velázquez com agafes un petit fragment, que és un quadre realment abstracte i que hi ha aquest procés que no m'ha dit per mi mateix. Gràcies. Bueno, soc obsessionada amb el tema, ja sabem.
Ramon.
Aquí s'ha fet una interpretació com si estiguéssim intentant esbrinar què és el que ens vol dir Velázquez o què és la seva pretensió. Bueno, és una interpretació que no volem esbrinar. però també s'ha dit, és possible mil interpretacions. Però la meva pregunta és, on està el límit? És a dir, totes les interpretacions són igualment, tenen igual valor, per entendre'ns? Hi ha algunes que des del punt de vista de la filosofia doncs, puguin considerar que tenen més valors que altres? Hi ha un límit? I per també perquè, amb el tema de les interpretacions, m'assembla a mi, esclar, no sé finalment què estem interpretant, perquè la simple observació ja és una modificació, una interpretació de la interpretació. I l'arte, quan observa la realitat, ja l'està interpretant abans de pintar-la, i per la pinta la reinterpreta, i llavors de la sardera tornem a reinterpretar. I què? On està el límit de tot això?
Si te contesto d'una manera molt així contundent, diguem-ne, jo diria que la sèrie de possibles interpretacions és infinita però no arbitrària. No arbitrària en el sentit de que sempre ha de fonamentar-se en la mateixa estructura i en la mateixa realitat de la obra. És a dir, hem de, i és una mica el que he volgut exercir, diguem-ne, no afirmar simplement que es podria interpretar així, sinó indicar els indicis, els elements dins de la pròpia realitat del quadre que me permeten interpretar-ho així. Perquè una cosa sobre les interpretacions, la iteració, com diguem en hermenèutica, no? La iteració de sentit és evidentment inacabable, però no és arbitrària, perquè té el seu referent objectiu en la realitat mateixa, en aquest cas d'aquesta obra d'art. No? Aquesta distinció faria, per tant, interpretar no és una licència de fer volar coloms. No? Té una metodologia, i aquesta metodologia ens indica, sobretot, respectar la pròpia indicació, sigui per estructura, sigui per no, elements d'altre tipus, en tot cas però fonamentat en la realitat, del que interpretem. Això diria. Perquè, és a dir, jo he de fer plausible una interpretació, plausible vol dir que no puc dir és així, però si senzillament la puc afirmar, no cal que vinguéssiu avui aquí, perquè jo he de argumentar arran de l'obra a favor de la possibilitat d'aquesta interpretació. I res més, ara pot entrar un altre i diu que el que has dit és un gran disparat, però en tot cas ha de venir aquí i explicar-nos per què és un disparat. No? És a dir, en aquest sentit dic, infinit és la sèrie de possibles interpretacions perquè poden haver, no? És inacabable, en principi, però no és arbitrari, mai no és arbitrari.
Si em permets un comentari, guardant les distàncies, dic, per ampliar el detall, guardant les distàncies és el que passa també amb el llenguatge, sempre, amb el llenguatge sempre. Si jo et trobo a l'ascensor i et dic, hola, maco, tu pots donar bastantes interpretacions, moltes, ai, mira que simpàtica Sant Erri avui, o em pren el pèl, o se'n vol anar al llit amb mi, vaig inventant coses, o no sé què. Però serà difícil que puguis dir estar d'acord amb la guerra de l'Iraq, o el bacallà és caríssim, o és clar, home, d'hola maco, resulta estrany, aquestes interpretacions. N'hi ha unes quantes que són properes i que són possibles i defensables, i n'hi ha d'altres que són excloses. Una mica va per aquí, no pot ser arbitrari. Perquè si no perdríem tota mena de racionalitat. I alguna vegada sembla que l'art i l'estètica i aquestes coses no són ben racionals, i tant que en són. El que passa és que tenen la seva lògica. I aquesta lògica no es pot abandonar, sinó llavors sí que són irracionals.
Estic plenament d'acord amb tu, Terry, i m'ha permet insistir en una cosa. Dels encants d'aquest quadre és que la seva polisèmia és fruit i producte d'una construcció, com deia abans en Joan Bosch molt bé, d'una construcció completament racional. És a dir, la polisèmia no és irracionalitat, al revés, és el producte d'una construcció completament racional i també descriptible formalment. I és això que una de les tasques també de l'estètica, com que és filosofia, és intentar deixar clar que la realitat de l'art és una cosa que es pot entendre racionalment. Que significa una cosa, moltes. Però la polisèmia és una cosa que és racional, diguem-ne. O té almenys té la seva pròpia racionalitat, diguem-ho així.
Alguna altra qüestió? Bé, em sembla, amb franquesa, que no, tant la conferència de Yorkshimer com el debat, que han sigut realment molt clar, i que poden tenir una virtut per a tots vosaltres, no només de sortir més impressionats per una obra excepcional com és Les Menines, sinó que l'excepcionalitat d'aquesta obra fins i tot pot ajudar a mirar altres obres d'art, encara que elles mateixes no siguin excepcionals, que és una mica el que ell volia donar a entendre també, que s'entengui que això és una obra d'art, i que per tant, a través d'aquests paràmetres i d'aquestes idees, es pot mirar l'art d'una manera potser més interessant, o se li poden buscar aquells aspectes que normalment l'espectador no busca perquè no sap com fer-ho. Avui se'ns han donat unes quantes eines per fer-ho. Recordeu que demà i demà passat hi ha, si algú vol, Joan Maragall en aquesta mateixa casa, que dilluns hi ha en Xavier Robert, aquest viu, vull dir, en Joan Maragall, pobre, serà un simposi sobre ell, en Xavier Robert, que dimarts parlarem de biblioteques i consulteu els programes, sisplau, perquè hi haurà activitats fins al 30 de gener. Moltíssimes gràcies per ser aquí i a reveure amb altres coses. Gràcies.